Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Sant Cugat se suma un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que s'allarga fins aquest diumenge 22 de setembre sota el lema Compartim l'espai públic. El cap de Servei de Mobilitat de l'Ajuntament, Albert Moratet, ha passat pel programa Faves Comptades de fer una radiografia per saber d'on venim i on anem en qüestions de mobilitat. Gràcies a iniciatives com la implementació de la zona de baixes emissions, la vianització del centre i el servei de bus a demanda, Moratet considera que Sant Cugat serveix de model per a altres ciutats.
Sant Cugat, des de sempre, ha sigut molt una ciutat referent per les ciutats del costat. Jo crec que moltes ciutats han vist una mica el que fèiem a Sant Cugat i han seguit el mateix model.
Per contra, Moratet considera que la dificultat d'aparcar gratuïtament al centre és un dels factors que la ciutadania valora més negativament. La segona residència pública per a la gent gran de Sant Cugat haurà d'esperar. La insistència dels diversos governs municipals per aconseguir que la Generalitat construís aquest equipament no ha assolit el seu objectiu i, finalment, l'executiu actual ha optat per cedir el solar públic reservat a Volpelleres a alguna empresa privada sense ànim de lucre per aixecar la residència. Com ha explicat el regidor de l'equip de govern, Francesc Duc, durant la tertúlia política de Cugat Mèdia, això vol dir que el consistori obrirà un concurs per a la construcció i la gestió d'una residència en aquest espai amb l'objectiu que la Generalitat concerti places i l'empresa guanyadora s'hi presenti, a més que n'ofereixi en un preu més assequible. Ajuntament, Sant Cugat Empresarial i una trentena d'empreses i institucions acadèmiques, tecnològiques i de recerca han signat aquest dimecres un acord per posar en marxa Aliança per la Innovació de Sant Cugat. Aquesta és una nova eina que neix amb l'objectiu de convertir la ciutat en un referent d'innovació i emprenedoria en l'àmbit nacional i internacional. El regidor d'Empresa, Innovació i Internacionalització, Albert Salaric, ha exposat les pròximes fases per a la implementació del pacte i les primeres actuacions que es duran a terme, entre les quals hi ha presentat la candidatura perquè Sant Cugat rebi el reconeixement de Ciutat Europea de la Innovació per part de la Comissió Europea. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades.
Salutacions, bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. En rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Pablo Valenzuela, el control tècnic, Sara Vella a la redacció i Alba Triador a la producció i al guió. També de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 19 de setembre i farem bullir l'olla amb aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Mònica Blasco, Dani Vilaró i Rogeli Padró. Amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora parlant d'Alzheimer. Aquest dissabte se celebra el Dia Mundial d'aquesta malaltia i conversarem amb Anna Fitó, presidenta de Favallès, i amb Cristina Méndez, directora de Triangle, sobre l'exposició Cuidem. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de salut. Sabrem a què ens referim quan parlem de la seguretat del pacient. Conversarem amb tres professionals de la Fundació Assistencial Mutua Terrassa. I afegirem una mica d'arts escèniques amb el crític Eduard Gené. I per acabar, rebrem el component santcugatenc dels Stay Homes, en Rai Benet, que ens parlarà del comiat de la banda. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista i on avui volem posar sobre la taula el futur de la segona residència, pública o no, ja ho veurem, de Sant Cugat. Un tema que fa anys que cueja i del qual tenim novetats. Abans d'entrar en matèria, però, saludem els tertulians d'avui. Mònica Blasco, directora d'Original Communication, molt bon dia i ben tornada.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Com han anat les vacances?
Superbé, molt bé.
Ens acompanya també el Dani Vilaró, periodista i portaveu d'Amnistia Internacional. Dani, ben tornat també a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, què tal? Com esteu?
Puc aprofitar per descansar, desconnectar, tornar amb piles carregades al setembre?
Totalment, però ja s'han acabat les piles, però vaja, ja endavant.
Sembla que faci molt ja, de les vacances. I en Rogeli Padró, antropòleg i escriptor. Molt bon dia, Rogeli.
Hola, molt bon dia.
Tu també has aprofitat un xic aquestes vacances, aquest agost de desconnexió.
Sí, per fer coses diferents. I ara tornar una miqueta a la rutina, que també és bo i va
bé. Que també està bé, sí, és veritat. Si fem una rutina que ens agrada, tornar a la rutina no és tan dramàtic, no? Es tractaria de fer rutines d'aquestes que ens agradin. Si us sembla, entrem en matèria, perquè ara ja sabem que la segona residència pública per la gent gran de Sant Cugat haurà d'esperar. La insistència dels diversos governs municipals per aconseguir que la Generalitat construís aquest equipament no ha assolit el seu objectiu i, finalment, l'executiu actual, el govern de Junts i Esquerra, ha optat per cedir el solar públic reservat a Volpelleres a alguna empresa privada sense ànim de lucre que pugui aixecar aquesta residència. Com ha explicat el regidor de l'equip de govern, Francesc Duc, durant la tertúlia que vam fer ahir en aquesta mateixa taula, això vol dir que el consistori obrirà un concurs per la construcció i la gestió de la residència en aquest espai de Volpelleres, que dèiem, amb l'objectiu que la Generalitat concreti places, concerti places i l'empresa guanyadora s'hi presti. A més, que ofereixi un preu més assequible dels que hi ha actualment a la ciutat. Sentim el que explicava el regidor Francesc Duc.
A Sant Cugat hi ha moltes places vacants de residències, perquè hi ha moltes residències, però aquestes residències no es presenten a la concessió perquè prefereixen llogar o donar una plaça a 4.000 euros al mes o més, val? I nosaltres estem assegurant amb això que el preu que tindrà aquesta residència d'entrada, ja et dic sense concertar, imagina que no concertem, simplement la construïm, serà un preu molt per sota del cost de mercat, diguéssim, dels preus que hi ha a Sant Cugat. Per tant, això és el més públic que es pot fer a data d'avui a Sant Cugat.
Això és el que explicava el regidor Francesc Duc de l'equip de govern. A la tertúlia d'ahir, els representants de Junts no ens van poder acompanyar perquè tenien problemes d'agenda, per tant, no van poder fer-los les preguntes pertinents i sentir la seva versió. Però sí que és veritat que l'alcalde anunciava a les xarxes socials fa escassament dues setmanes que es desencallava la segona residència pública, deia, però per ara de públic l'únic que hi haurà és el solar. No sé què us sembla aquest anunci i quins canvis hi ha hagut en aquestes dues setmanes, no? Des d'aquest anunci de l'alcalde de les xarxes socials ahir, que vam poder treure l'entrellat una mica d'un tema que fa anys que reclama a la ciutat i que sabem que en aquests moments el que es farà és cedir aquest espai, que sí que és públic, però serà una empresa privada perquè ho gestioni, a l'espera que sigui la Generalitat qui decideixi, que de moment no ho ha decidit, fer un concert d'algunes d'aquestes places. Una primera mirada a tot plegat. Mònica.
Bueno, yo presido la Asociación de Familias de la única residencia pública que hay aquí en San Cugat, que es la Residencia San Cugat, que se llama, bueno, todo el mundo la conoce como Santa Rosa.
La Santa Rosa, sí.
Bien, nosotras desde las familias hemos pedido y estuvimos hablando con el antiguo consistorio también durante todos estos años referente a todo el tema de la gestión de la nueva residencia. Uh-huh. Ellos también, bajo la experiencia nuestra, también nos pedían un poco de ayuda, también de asesoramiento, y les estuvimos hablando, ¿no? A ver, es que aquí hay muchísimos melones abiertos. Uh-huh. Yo, desgraciadamente o malauradamente, conozco molt bé la situación de las residencias y que el suelo sea público significa que lo pagamos entre todos, los ciudadanos de San Cugat. Por lo tanto, cederlo a una empresa privada que...
Sense ànim de lucre, però privada.
a mí me sugieren ciertas y muchísimas dudas. ¿Por qué? Porque no hay ninguna empresa privada en estos momentos que no tenga afán de lucro. No es verdad. No, es así y hay que decirlo públicamente y claramente. Yo entiendo las buenas intenciones del ayuntamiento, faltaría más, y de las ganas de desencallarlo, pero es que hoy en día no existe. ¿Qué es lo que existe? Son empresas privadas, evidentemente, de una gesticaz que gestionan las residencias públicas, pero tienen independientemente un afán de lucro, el que sea, pero un afán de lucro. Y no hay que olvidar que hay que hacer ese concurso muy, 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 muy claro, porque los fondos de inversión, todos los fondos de inversión, actualmente lo que están haciendo es invertir en les residències. Per què? Perquè és el futur.
Perquè ens estem fent tots grans, no? Exacte. Tenim una població amb aquesta piràmide de pagoda que cada vegada el sector de la gent gran serà més nombrós.
Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no se hace una cura muy exhaustiva de quién escogemos y quiénes ponemos, lo que va a haber es un desvío literal del dinero público hacia una empresa privada con un afán de lucro, porque luego de una manera no digo engañada, sino de una manera diferente. Entonces la gestión es complicada. Entonces, bueno, también entiendo que no sé cuál es la solución actualmente. Y luego hay una cosa que para mí es muy importante. Actualmente los precios que se ponen en las residencias entre 500 y 4.000, evidentemente hay una forquilla muy grosa. Ahora ve, esto no es que se diga 500 euros y se pagan 500 euros o 1.000 euros, no, esto va a través de una calculadora en función de los ingresos que cada persona tiene. Es decir, si yo tengo de pensión un tope, yo voy a pagar en una residencia pública 1.000 y pico de euros. O sea, esto no funciona así. Entonces, esto es, quiero decir...
Aquests 500 euros diríem que no són reals.
Exactamente, exactamente.
Mònica, aprofito que ets la presidenta d'aquesta associació de la Residència Santa Rosa, com la coneixem tots. Ens deies que des del govern municipal, també l'anterior, us havien demanat un cop de mà per veure com es desencallava la situació. Ara és el moment de la redacció d'aquest plec de condicions que servirà per licitar aquest terreny perquè les empreses s'hi presentin. Us han citat, us han demanat ajuda per formar part de la redacció, com a mínim per fer una lectura i assessorar aquest plec de condicions, que segons explicaven ahir, si jo no m'equivoco, s'hauria de presentar ja aquest octubre?
No.
Vosaltres voldríeu ser-hi?
Perfectament.
Perquè ara deies, no?, la cura que s'ha de tenir a l'hora de fer aquesta redacció, aquest plec de condicions, perquè aquest solar públic no acabi doncs, en beneficis només d'una empresa privada i no revertint a la societat, que per això és un espai públic i que paguem entre tots els ciutadans i les ciutadanes.
Exacte. Nosotros lo que podemos hacer es asesorar y ayudar de lo que estamos viendo y viviendo
desde la experiencia.
Desde la experiencia. Otra cosa son quien maneja, evidentemente, el dinero y cómo se puede gestionar. Pero desde la experiencia, ¿cuáles son las necesidades reales de las personas cuando llegan a las residencias? ¿Cómo se gestionan dentro las personas que trabajan para que ayuden a estas personas a tener una convivencia afable y tranquila? Porque hay una cosa que se nos olvida, las residencias son las casas de las personas mayores. Y esto se nos olvida, parece que son muebles y no lo son. Tienen todos y cada uno de sus derechos intocables. Por lo tanto, cada habitación, no es lo mismo dormir solo que dormir acompañado. Si tú en tu casa vives sola con tu familia, ¿por qué cuando eres mayor y te llevan a una residencia tienes que compartir una habitación con alguien que no conoces?
Són molts temes, molts melons, ja ho has dit, Mònica, que intentarem anar repassant al llarg d'aquesta tertúlia, d'aquesta primera mirada.
Sí, molt d'acord amb el que diu la Mònica, que a més ha dit una paraula clau, que és drets, no? Que és que les persones residents tenen drets i molt sovint això s'associa a un negoci, no? Com hem vist amb organitzacions privades, amb aquests preus absolutament demencials, que s'han de pagar per places privades. Davant de l'anunci de la notícia, diguem dos consideracions ràpides. La primera és que està bé que es mogui, no? Que es comenci a moure la cosa, no? No pot ser que a Sant Cugat només hi hagi una residència pública amb preus més o menys assequibles per una població de 100.000 habitants i com hem dit, amb un problema que anirà en augment els propers anys.
La tendència demogràfica.
Clar, i per tant, aquí la intervenció de l'administració pública ha de ser-hi, o sigui, s'ha de fer ja. Ara, la solució que es proposa queda tot molt en l'aire, no? perquè realment sembla que estem optant un altre cop per la via de la concertació, per la via de l'organització privada. I des d'Amnistia, que justament tot, a partir de tot el tema de la Covid, des d'Amnistia Internacional, es va destapar, no?, quina era la situació real
de moltes residències
en aquest país, doncs potser la via de la concertació sembla que no és la més adequada si no canviem, o sigui, si no canviem el model residencial d'aquest país, no? I aquí el Parlament de Catalunya va començar a treballar amb un grup de treball per veure què es podia fer, perquè s'havia vist que això havia patat, no?, amb la Covid, o s'havia destapat tot, i es va quedar una mica...
S'han exposat les vergonyes, una mica,
sí,
no?
Sí, es van exposar les vergonyes, però...
Que ja sonaven...
però no es van trobar solucions, o no es van posar sobre la taula moltes solucions, no? Per exemple, coses que ja ha dit la Mònica, no? L'augment de plantilles, del personal, la formació també de les persones que estan atenent a casa seva, no? Que les residències són casa de les persones residents, la millora del sistema d'inspeccions, que això és molt important, és a dir, un sistema públic concertat no pot només donar diners a una organització teòricament sense afany de lucre privada perquè gestionen una residència i oblidar-se, perquè ja es pot convertir en un cau, no? Llavors la Generalitat i les administracions públiques han de revisar, han de fer inspeccions per sorpresa,
han de, i
se'n fa molt poques, no? Llavors després passa el que passa i descobrim que en aquella residència doncs s'està maltractant i s'està vulnerant drets d'aquestes persones.
Persones que de per si ja són molt vulnerables.
Clar, i molts cops malalta, que necessiten medicalització, etc. I després una última cosa molt important que també crec que ha insinuat la Mònica, que és amb la teva pregunta, Alba, que és la participació de les persones residents i les famílies en la presa de decisions i en tots els processos que tenen a veure amb tenir una persona en una residència. Això s'ha fet sempre amb molt poca transparència, molt poca opacitat, o directament sense diàleg, no? Llavors, crec que aquí també és una cosa que podem incidir i podem canviar.
Rogeli.
Sí, jo vaig ser a la inauguració de la residència Santa Rosa, Joan Aymerich, que me'n recordo, fa molts anys. En aquell moment treballava a l'Ajuntament, al Departament de Cultura, i va ser un gran goig i una gran aportació a la ciutat, al poble de Sant Cugat, que és el que a mi m'agrada dir, per tota aquella gent que realment necessitaven i encara segueixen necessitant aquest suport, aquest ajut, aquest caliu que dona, a mi la paraula caliu m'agrada, que segueix donant a la residència Santa Rosa. I no ho dic de forma gratuïta, ho dic perquè de primera persona tinc informació de gent que hi són, que hi participen, i que, per tant, hi se senten orgullosos i que se senten com a casa. La qual cosa no podem dir d'algunes altres residències, i aquí no diré noms, però sí que he tingut queixes directes, molt directes, d'algunes residents, d'alguns residents, que no, segons ells, no reben l'atenció que haurien de rebre. Jo no dubto de que hi hagi bons professionals a tot arreu, però jo sempre distingeixo entre el que és públic i entre el que és privat. Permeteu-me que digui i manifesti públicament que jo he estat sempre partidari de la cosa pública. I quan dic la cosa pública vull dir escoles i també vull dir sanitat i també vull dir, en aquest cas, residències. Per què? Home, perquè, com deia molt bé els dos companys, la Mònica com el Dani, les estem pagant entre tots. I ara ens trobem en un cas aquí a Sant Cugat en què paguem el terreny perquè se'n beneficiï l'equip o l'empresa que surti a concurs, per tant, una empresa privada. Les empreses privades, aquí i a tot arreu...
Tenen
són,
un objectiu.
Clar, l'objectiu és guanyar diners, guanyar quartos. Parlem clarament, eh? Per tant, aquest camí a mi no em sembla el més adequat. Aquesta d'una banda. I d'una altra banda també voldria dir que, a veure, Sant Cugat, quan anem pel món o no tant pel món, vull dir, per Catalunya o fora de Sant Cugat, tothom, és que som rics, hi ha gent, la renta per càpita és molt alta, tothom... Escolti, a Sant Cugat hi ha gent, ha gent que cada dia va a Càritas.
Així és.
Hi ha menjadors, hi ha gent que cada que no pot, que no tenen el pla de taula. Hi ha gent que cobren 300 euros al mes, 400. Hi ha gent que tenen una renta per càpita baixíssima. Hi ha
és
gent
el problema que no de les mitjanes, suport.
Exacte. Tot això, a veure, qui ho pot suportar, això, si no és un ens públic? Impossible. Una entitat privada, provem-ho, ja ho hem provat. Quan vas a demanar preus per entrar en una residència, que és el cas del que estem parlant, doncs et demanen molts diners, 2.000, 3.000, 4.000 i tira. Clar, a veure, jo quan sigui gran m'agradaria estar, potser aniré a parar en una residència, no ho sé, encara no ho he pensat bé, no? Però en cas que hi vagi a parar, m'agradaria tenir l'escalf, el caliu que trobem en una residència pública, en el cas de Sant Cugat, una experiència compartida, una experiència contrastada, i no... perdó. Un espai...
un hotel.
Fred, que és un hotel, exacte, que és un hotel, que et diuen l'hora de dinar, l'hora de sopar, i que et passes el dia mirant els estels. No. Jo crec que una residència ha de ser un lloc on t'hi trobis bé, on t'hi trobis ben acompanyat, on t'hi trobis assistit, on et preguntin com estàs, on vingui un pianista com algun dia a la setmana per tocar música i fer ballar la gent, fer-lo cantar les cançons del seu temps. Un lloc on se facin activitats, un lloc on hi hagi vida, un lloc on la gent, en definitiva, s'hi senti bé. I aquest projecte que s'ha indicat des de l'Ajuntament i molt poc des de la Generalitat, doncs crec que no va per aquí.
De fet, ara ho apuntaves, Rogeli, no sé si us sembla agosarat una mica cedir aquest espai públic a una empresa privada sense afany de lucre, demanant a la Generalitat que faci un concert a les places, quan... I ahir ho llegíem a una notícia que va fer el company Jordi Pasqual al Cugatenc, al Departament de Drets Socials de la Generalitat, a més amb un nou govern a la Generalitat, ara per ara, ha d'estudiar-se si pot, si no pot, si vol o no vol, si és una prioritat o no fer aquest concert de places a Sant Cugat, perquè la gent gran, aquesta demografia creixent d'una població més envellida, no és només exclusiva de Sant Cugat, és de molts municipis que també ha de vetllar la Generalitat, no? Per tant, no sé si potser s'ha anat massa ràpid donant per fet que hi podria haver un concert sense tenir un pla o un compromís de la Generalitat.
Sí,
no sé
i donant per fet que acabarà sent una residència pública, no?
Que això ja és el tercer estadi.
És el tercer estadi i encara estem molt... Està molt verd, això, no? I és el que deia.
És un escenari com molt plantejat de manera molt optimista, o potser, deixeu-me dir, potser fins i tot naïf, per part del govern.
Clar, perquè és el que deies, això no afecta només a Sant Cugat, afecta a tot Catalunya, i la Generalitat tindrà peticions per moltes bandes, no?
Segur que de molts ajuntaments,
clar,
sí.
Llavors, com es gestiona això, no? Jo ho veig complicat, realment, o sigui, veig complicat que això s'acabi fent amb els desitjos, no?, expressats ahir pel govern, no? Sembla complicat.
Desde la Generalitat, lo que está claro es que, por lo menos con el anterior consistorio, no hay voluntad. No hay voluntad de hacer nada por la gent gran. Y yo creo que simplemente es porque no pensamos a futuro, pensamos a inmediato.
¿Estás parlant dels polítics, Mònica?
Sí, estoy pensando en los polítics. Y entiendo que hay unas necesidades y unas prioridades también, pero no pensamos en que nos estamos haciendo mayores y que ellos también llegarán a ser mayores. Pero claro, yo me hago la reflexión, y yo lo he hecho público y lo he escrito en varias ocasiones, que yo ahora dispongo de un poder adquisitivo y de unas bondades, ¿no? Pero yo no sé si dentro de 20 años, que tendré 70 años, porque ahora tengo 53, dispondré de esas bondades y de esa disposición económica. Por lo tanto, no sé si podré acceder a una residencia privada. Y por lo tanto, yo tengo que pensar ya, y mis políticos, a los que yo pago con mis impuestos, que no se nos olvida, a todos, que los pagamos con nuestros impuestos, tienen que pensar en el futuro de las personas a las que hoy están cuidando, que somos la media de edad. Por lo tanto, Sí que es cierto que se están invirtiendo en cosas, pero no se están invirtiendo como se deberían de invertir. Por lo tanto, tiene que estar en la hoja de ruta como prioridad las personas que se están haciendo grandes y las que vendrán. Y eso tiene que estar en la primera hoja de ruta y en lo primero que se tenga que debatir en el Parlamento. Pero esto no se hace, porque ya llegará, o ya le tocará a otros políticos que lleguen en su momento y ya se comerán el marrón los otros.
Això que explica la Mònica, no? Ara em ve el cap, si des del sector públic, que és el que hauria de garantir el benestar de tots els ciutadans en totes les nostres etapes de la vida, ho deia el Roger, des de l'educació, la sanitat, i en el moment que arribem i que siguem grans, això també obre les portes a que l'empresa privada vegi un forat de mercat.
Clar, per això.
En aquest sector, i es produeixin aquests abusos en els preus i que deixen una gran part de la població desemparada per accedir a una residència. Els models de famílies també han canviat.
Sí, és que no només en les residències, o sigui, això ja està passant també en la sanitat, no? O sigui, el model aquest de concertació cap a la sanitat privada ja fa uns anys que es fa, i una mica la línia que deia el Rogeli, s'està abandonant la cosa pública, no? És a dir, la Generalitat, i el que deia la Mònica també, no? La Generalitat és un perill que abandoni les polítiques socials en general. O sigui, residències, privades... A educació, per exemple, també hi ha una tendència cap a la concertada que és criticada des del sector públic, no? És a dir, que sembla que anem cap aquí, no? I per mi això és un perill, no? Que la Generalitat, que l'administració pública, que és qui ha de garantir drets i serveis, doncs miri més cap al sector privat que cap a enfortir-se, diguem, i dotar-se de recursos per poder garantir drets, no? Això normalment no sol acabar bé, no? I la tendència és cap aquí, no? I és una tendència que jo crec que cal invertir. Cal revertir, no cal tirar enrere.
I tant. A més, és un model envejat per la resta d'Europa, per exemple, per molts països europeus i de la resta del món. Perquè el que s'està fent o s'està fent fins fa poc a Catalunya, a Espanya, és un model a tenir en compte, que a veure, que paguem entre tots,
perquè no ens el regalen,
perquè treballem i part dels nostres ingressos van a parar a això, a sanitat, a educació i a residències, que és el que estem parlant avui, no? Vale, doncs tot això que pot funcionar, i jo ja estic d'acord de cotitzar, de pagar la meva bellesa, en aquest cas, o la meva residència, el meu espai, quan sigui gran, o l'educació dels fills en una escola pública, que sortosament també va arribar i estar a uns nivells molt alts de qualitat. No cal dir també que tots aquesta fórmula envejada, com deia abans, i envejable per diferents administracions d'arreu d'Europa, és un model que no hauríem de perdre. I aquí sí que la gent del carrer, les entitats, les residències, el món sanitari, hauríem de sortir al carrer i continuar reivindicant. I aquí permeteu-me que faci una crida a tots els ens públics i per què no, també a la gent d'empeu, que hem rebut aquesta atenció tan bona i de tanta qualitat. Jo n'estic molt content i molt agraït d'haver-ne gaudit d'això. Gaudit pagant, està clar que sí, perquè jo he pagat tota la vida també. Però, com he dit al principi de tot, soc molt partidari de tot el que és públic, perquè tot el que és públic doncs beneficia al teixit associatiu més ampli possible de la societat i no a la gent que econòmicament té més possibilitats, que és cap on estem tirant ara mateix, no? La gent que...
Però que són la minoria.
Es poden permetre de la medicina privada, es poden permetre l'escola privada, es poden permetre, doncs, residències caríssimes, per dir-ne tres, no? Doncs això jo crec que no hauria d'anar per aquí, i les polítiques dels partits també crec que haurien d'anar per aquí. O moltes vegades crec que ho diuen, però no ho fan.
Bien, hay una reflexión muy clara. Las personas mayores gastan, no invierten. Entonces, claro, como solo gastan, entonces por eso no hay esa inversión. Porque además se piensa, bueno, para que no se me malinterprete, pero para lo que queda de vida, ¿no? No merece tanto lo que es esa inversión. Y nos olvidamos que gracias a estas personas mayores yo puedo estar aquí sentada con la libertad de poder expresarme como yo quiero. Entonces, creo que habría que hacer una justicia para todas estas personas y tener en la hoja de ruta, como he dicho antes, el que las ser una prioridad las personas mayores y poder seguir avanzando en todos los derechos sociales. Pero también hay una cosa que es muy importante. Cuando tú hablabas, Alba, del tema de la formación de las personas que cuidan de nuestras familias, uno, no tienen formación, muy poquita formación, vienen la mayoría pues de países extranjeros, con lo cual aquí hacen un mini cursito y que te lo puedes hacer lavándote los dientes, porque no hay esa formación reglada. Desde las familias y desde los grupos de familias en los que estamos, se está pidiendo una formación reglada para que se puedan cuidar mejor y puedan atender mejor, y ellos también lo están pidiendo.
Y tienen una seguridad laboral también.
Exacto. Y que se sepa que no hay enfermeras, no hay fisioterapeutas que quieran trabajar en las residencias porque están súper mal pagados. Entonces,
de fet, a la residència de Santa Rosa, si no m'equivoco, i tu sabràs, Mònica, diria que era l'any passat o fa dos anys, els hi costava molt trobar personal d'infermeria.
No, el año pasado, el anterior y ahora. Ahora mismo hay una necesidad imperiosa que no hay enfermeras que cubran los huecos que tenemos. Estamos con tres enfermeras cuando debería de haber cinco enfermeras.
Això també és una qüestió que aquest sector està molt mal pagat. Possiblement, que segurament està feminitzat perquè les cures sempre recauen en les dones i, a més, amb els sectors més empobrits de la societat en aquest moment, que són els que poden accedir a treballar per aquests sous més baixos.
Por eso, y te abro también otro melón a reflexión. Es decir, el modelo de familias ha cambiado. Antes era la dona, sí, la que se estaba en casa, la que cuidaba de los familiares hasta el final de sus días, con lo cual daba igual que tuviera Alzheimer, dependencia o que estuviera estupendo. Pero ahora la dona ha entrado en el mundo laboral. Eso significa que ya no podemos cuidar como nos gustaría cuidar. Y ellos también, ¿eh? Uh-huh. Los hombres también, quiero decir,
ni las familias viven juntas en una mateixa llar, diferents generacions, moltes persones han hagut d'anar a treballar fora del poble on han nascut, ja no viuen amb els pares. Arriba una vegada, no, que jo crec que molts no voldríem acabar una residència, però que el model de societat que tenim, el model de conciliació que tenim, no ens permet cuidar-nos els uns als altres.
Ah, yes.
No? Sí, no sé si esteu d'acord.
Això canvia totalment.
És una qüestió antropològica, no,
sí,
Roger?
Sí, els meus pares mateix i família de la meva família, doncs els fills podien cuidar els pares i això anava de generació en generació. Això pràcticament s'ha acabat per molts motius. Els pares i les mares treballen, tenen fills, tenen habitatges a vegades que no estan adequats perquè són molt petits i ja no hi caben. Hi ha molts problemes que fan que això s'hagi perdut. Per tant, això, que és de sentit comú, que això es veu al carrer, entre les famílies, entre els amics, també ho haurien d'entendre i veure l'administració. Uh-huh. Per tant, posar solucions, i les solucions estan molt clares, són les que estem parlant aquí ara, que en aquest moment...
Inversió.
Exacte.
Inversió.
Priorització.
Priorització.
Sí, no? Per aquí.
Creieu que servirà aquesta nova residència, molt breu perquè ens queden 3 minuts, per abaratir el preu d'accés a les residències a Sant Cugat amb aquesta forquilla, que és molt ampla, d'aquests 500, que no deuen ser 500, als 4.000 euros, perquè de places n'hi ha lliures, perquè evidentment hi ha moltes famílies que no poden pagar 4.000 euros al mes per una residència.
No, Alba, no. Yo tengo muchísimas dudas, porque si no hay una voluntad para poder hacer esa residencia, y luego hay plazas libres a San Cugat que no se cubren porque no se están concertando. Uh-huh. ¿Pero por qué no se están concertando?
Perquè les residències no volen concertar perquè prefereixen tenir-la buida i guanyar 4.000 euros en cas que hi hagi l'oportunitat.
Exactament, és que no hi ha més. Jo puedo decirlo claramente, una residencia privada que estuvo mi madre hasta que me dieron la plaza, que estuve 4 años en lista de espera para que pudiera entrar mi madre en la residencia residencia de Santa Rosa, yo estuve pagando mensualmente 3.800 euros. Tuve que tirar de ahorros y de la generosidad de mi familia para y privarnos de muchísimas otras cosas para que mi madre pudiera acceder allí, porque en casa no es que no quisiera tenerla, es que una persona con Alzheimer 100% dependiente, trabajando cuatro miembros de la familia, no es viable.
No, porque requereix atenció.
Ni teníamos, tampoco las casas están preparadas, ni los baños preparados, ni mil cosas que se necesitan. No son espais segurs. Esa és la clave, Alba.
No són espais segurs. Doncs, escolteu, ha estat molt enriquidor compartir aquesta estona amb vosaltres per veure diferents punts de vista des de l'experiència, des de l'àmbit dels drets socials i des de l'antropologia i l'experiència també del sector públic, Rogeli, de quin és el punt d'aquesta segona residència, jo m'atreviria a dir de moment no, pública, de Sant Cugat, i el que està clar és que la gent gran hauria de ser una prioritat per a la societat i per als polítics, que al final som entre tots nosaltres, amb els nostres vots, qui decidim qui governa i quines han de ser les prioritats de les polítiques públiques. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ens retrobem ben aviat en aquest estudi Ramon Barnils de Ràdio Sant Cugat. Moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies. Bon dia.
Famílies, Sant Cugat Shopping Centre es prepara per la tornada a l'escola amb increïbles promocions. Des de l'1 de setembre, totes les nostres botigues ofereixen descomptes exclusius en material escolar, roba, calçat i molt més. Troba tot el que necessites perquè la tornada a classe sigui perfecta. A més, durant els caps de setmana, els més petits podran gaudir d'activitats especials, com tallers creatius, sessions de pintacares i moltes sorpreses més. No t'ho perdis. Vine a Sant Cugat Shopping Centre i equipa't per al nou curs amb les millors ofertes. Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping. T'hi esperem.
T'agrada cantar o tens un grup de música? Tens més de 16 anys i voldries representar el teu territori en un autèntic festival musical televisiu? Busquem la cançó de l'any. Busquem artistes autèntics. Prepara't per OP Fest.
Inscriu-te abans del 24 de setembre a www.opfest.cat.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut, persona a persona.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Jeroni de Moragas.
I cada mes fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a www.cugat.cat.
Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Converteix els teus quilòmetres en aigua a la prova de bici Transgalliners Oxfam Intermón. Recorreguts pel Vallès de 50 o 100 quilòmetres per a bicis de BTT o gravel. Repte esportiu i solidari en equips de dos o tres ciclistes. Informa-te'n a oxfamintermón.org/transgalliners.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
L'Alzheimer és actualment la demència més comuna amb més de 800.000 casos diagnosticats a l'Estat. De fet, és una malaltia que afecta entre un 2 i un 3% de la població mundial i que impacta tant en la vida del pacient com la de la seva família i l'entorn més proper. De tot plegat en parlem avui amb l'Anna Fitó, que és presidenta de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer, de l'AFA. Anna, molt bon dia.
Molt bon dia.
I la Cristina Méndez, que és directora de Triangle. Molt bon dia, Cristina.
Molt bon dia.
Bé, doncs comencem amb l'Anna, perquè aquest dissabte, aquest 21 de setembre, es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer. Per garantir un diagnòstic precoç de la malaltia, Anna, quins diries tu que són els símptomes que ens haurien d'alertar que hi ha la possibilitat que un familiar o bé un amic proper pateixi la malaltia?
Quan dins de l'àmbit familiar la persona que nota que li passa alguna cosa que no fa habitualment, o sigui, que no fa o que no feia o que ja no recorda fer, bueno, cal parlar-ne. A veure, a mesura que ens fem grans, ens costa, anem més lents, perdem agilitat física, mental, orgànica, vale? Això és real, i això no ho podem evitar. És llei de vida, i és, a sobre, doncs, hem d'estar contents perquè passem anys. Però podem fer tota la vida quotidiana normal d'un dia sense complicació. Quan deixem de fer coses que fèiem i el motiu és perquè ens costa, perquè no ho recordo. Poso, per exemple, una paella d'arròs, no? Amb persones que els agrada molt fer una paella. De cop ja no fan paella, per als fills, per als nets, etc. I quan preguntes, sí, per què no la fas? No, perquè és molt cansat, és molt pesat. En realitat, pot ser cansat, pot ser més cansat, però en realitat el que els ha passat, que no recorden com van l'ordre d'ingredients i que no els hi surt igual que abans, no saben si han posat sal, si han de posar oli, si han de... Totes aquestes coses que són petites coses que passen el dia al dia i la persona es dona compte que no és com abans, val la pena, doncs, anar al metge de capçalera i dir, escolta, que m'està passant això. És normal? És de l'edat? Val la pena que faci una revisió més àmplia, i el metge, amb els seus coneixements, ja li dirà, doncs és normal, no passa res, estàs bé, solen fer un test, i amb aquest test ja solen veure i avaluar, doncs, si han dificultats que no són pròpies de l'edat, i a partir d'aquí val la pena anar fent un seguiment. Dir també que molt sovint es noten coses de qüestions d'aquest tipus, canvis, de dir, ui, com està la meva mare, o com està el meu pare, o com el marit, o en període de vacances, perquè és el moment que estàs més temps junts, val? Fills que a vegades van a fer vacances junts, tots junts, la família, amb els pares i això, i llavors comencen, ui, com està la meva mare? No recordava on tenia, no sé què, ha perdut tal cosa, no. En aquest moment, val la pena, torno a repetir, no cal exagerar res ni pensar, ui, és que té... No, però sí que fem una avaluació. Sí que anem al metge i demanem diagnòstic.
Ara l'Anna està fent referència i ens estem imaginant, segons ens explica, persones grans. Però és que cada vegada més ara es donen casos de persones joves que sorprèn que una malaltia com aquesta doncs, es pugui donar en edats més joves, no? Uh-huh. Això per què passa? En aquest cas, els símptomes serien els mateixos?
Els símptomes són, fonamentalment, estan... Bueno, de totes les persones que jo els he fet entrevista, habitualment els símptomes han passat perquè ja no... A part de no tenir l'agilitat, oblidaven moltes coses. Estan treballant, eh? I inclús n'hi ha hagut algun cas que ha vingut i m'ha dit... Mira, a mi em van diagnosticar que tenia Alzheimer a partir de tenir un problema físic a l'esquena i que, bueno, no se'm passava, em van començar a fer proves... preguntant-me coses, i al final el que van determinar que el problema físic també el tenia, però tenia un inici d'Alzheimer. Mm? Llavors, amb la gent més jove, el problema, o sigui, fonamental, ve que baixa el rendiment del treball, si estan treballant, i el no recordar. Mm. I en algun cas, mira, ara recordo una persona que fa poc que me l'he trobat a la Casa Cultura, que precisament ella treballava en aquest àmbit, a la Diputació, i a la primera entrevista que li vaig fer em va dir, saps què m'ha passat? Que he arribat a l'estació de Sant Cugat i he hagut de trucar al meu marit perquè em vingués a buscar, perquè no sabia on estava. Va continuar treballant, eh?, un temps, i va continuar, però és un símptoma. Algú no m'està funcionant bé quan em passen aquestes coses.
Uh-huh. Doncs aquesta és una alerta. En el cas de la confirmació del diagnòstic, quan ja ens han dit, efectivament, vostè té un principi d'Alzheimer, que es comença per aquí, quin és habitualment el tractament que se segueix? Tampoc no sé si són els mateixos tractaments per les diferents persones o si hi ha tractaments en funció de l'estadi, de l'edat, de la gravetat... Com funciona això?
Sí, hi sol haver tractaments diferents, depèn del neuròleg, no, també, i de l'estat de la persona, de l'edat, com dius, vull dir, depèn de... Pues, si una persona se li diagnostica Alzheimer als 90 anys, generalment no donen res perquè farà un procés lent, normal, i ja està. Val? Quan s'és més jove, depèn. Des dels parxes, pastilles, hi han diferents tractaments. Sobretot a l'inici, el tractament el que fa és, d'alguna manera, ajudar a ralentitzar la malaltia. Però també és veritat que amb tothom no reacciona de la mateixa manera. Mm. Llavors, això s'ha d'anar avaluant entre el metge de capçalera i el neuròleg.
L'esperança de tots els malalts, ja sigui de l'Alzheimer, de qualsevol malaltia greu, són els avenços. Sí. Els avenços en la medicina. En el cas de l'Alzheimer, en quin punt diries que estem? Sé que s'estan investigant fàrmacs nous?
S'estan investigant fàrmacs nous. Als Estats Units no fa molt que havien dit que havia sortit un que ja funcionava com a preventiu... Però, a veure, quan, per exemple, parles amb la Fundació Pasqual Maragall o amb gent d'aquí, el que et diuen que sí, que s'estan fent molts avenços perquè també s'estan investigant sobre, no com estem ara, sinó efectes inclús anteriors, o sigui, què ha passat entre gent, fent comparacions entre gent que està bé i gent que al cap de 4 anys o 5 anys pot tenir Alzheimer, què és el que ha passat en aquell... temps en el cervell de cara a saber una mica més per on van les coses, però de totes maneres encara no hi ha res segur, vull dir que no està avançant bastant més, hi ha esperances de que en un temps surti alguna cosa, si no per parar-ho, per ralentitzar-ho, que ja seria molt, uh-huh. Ja estaria molt bé, i així s'està. Falta molta economia amb aquest... Bueno, amb el pla de... Ja que estem aquí, en el tema Alzheimer falta molta economia, molts pressupostos...
Inversions per continuar investigant.
Per tot, eh? Per la investigació, per la cura, per les famílies que tenen una persona amb aquesta malaltia. Falta que des de l'Estat i des de la societat siguem tan conscients com la malaltia de l'Alzheimer no és una malaltia de la família, no és una malaltia que només ha de recaure en la família. No pot.
Massa pes. Precisament, anem a parlar de casos concrets. Tu, a més de presidenta de l'AFA, també ets filla d'una persona que ha patit Alzheimer. Voldries compartir la teva experiència i explicar una mica què suposa doncs, cuidar, estar pendent, prestar atenció a una persona que està en aquest procés, amb aquesta malaltia.
Sí, sí, sí. Jo vaig tenir la meva mare amb Alzheimer fa ja uns quants anys. Ella va morir el 2000, per tant, ja fa anys. És veritat que en aquell moment tot aquest tema estava molt menys treballat que ara, per tant, en això val a dir que ja hem avançat molt, perquè tu anaves al metge i deies, mira, és que passa això, la meva mare, veig que fa això, i et deien, home, és cosa de l'edat, però tu què penses, que l'edat no fa estragos? Sí, sí, sí. És veritat.
Es normalitzaven moltes coses, no?
Es normalitzaven moltes coses, fins a això, o sigui, ella no va tenir diagnòstic, fins que un dia de Sant Jordi, perquè me'n recordaré tota la família, tota la vida, estàvem passejant nosaltres per aquí a la plaça del Monestir, nenes i marit i jo, doncs per les parades, i em truquen els veïns, ella vivia a Horta, en un carrer molt petitó, dient, Anna, tenim la teva mare aquí, i diu que no sap tornar a casa seva. Per tornar a casa seva havia de creuar un carrer més estret que la plana hospital que tenim aquí davant. I era creuar en diagonal, res més. La vam anar a buscar, no era capaç de saber identificar en aquell moment casa seva. Nosaltres havíem notat cosetes, sí, per suposat. Doncs el que he explicat de la paella d'arròs, feia unes paelles molt bones, quan anàvem doncs, els germans i els nets, els fills, a dinar, i de cop va deixar de fer-ho. Era esplèndida posant un tall per cadascú i de cop va deixar de fer-ho. I quan li preguntava sempre et deia és això, en el cas de la paella, oi, és que és molt pesat, ja la fareu vosaltres quan vulgueu. Uh-huh. Bueno, ho donaves per vàlid perquè no és una resposta que no té sentit. Té cert sentit, no? Quan posava menys carn dels que érem o menys talls dels que érem, li deies, mama, però per què em poseu 8 si som 10? Però no veus que la Pilar és la meva cunyada, o la teva filla no en menja, o no a vegades se la parteixen així. Són respostes, hi han respostes per tot, molt sovint, val? I tu ho acabes acceptant com dient, vale, és així, fins a moments que ja dius... Bueno, i aprofito aquí per dir, doncs, el meu germà, mitjà, ho va veure molt més ràpid que jo, per exemple, aquest deteriorament de... Anna, això no és normal. Mm-hmm. Algo li està passant a la mama, no? Però clar, anaves al metge, et deien l'altre, i deies, bueno, i què vols que fem? Fins que va passar. Llavors ja va venir a viure amb nosaltres, i el que explicaves com és, doncs l'entrada és molt difícil, perquè primer, quan passa amb la gent gran, costa que ells acceptin i es donin compte que necessiten suport.
Sí.
Que necessiten, i és veritat, que quan és als inicis, poden fer encara moltes coses sols, però acceptar que bueno, doncs en petites coses necessiten companyia, necessiten suport i han d'estar d'alguna manera tutoritzats, diguem-li com vulguem, costa perquè la societat no ens ha ajudat a demanar ajuda ni ens acompanya en el sentit d'acceptar això, val? I aquest és un punt. I després... la rebel·lió, jo avui, per exemple, en aquest cas, doncs, se'n volien a casa seva, la teníem sequestrada, bueno, és que ens va passar de tot.
Ja.
De tot. Fins al punt que ja fas una reflexió i dius, jo així no puc viure, o accepto la cura i posem una sèrie de recursos i pautes, o no me'n surto. Treballàvem tots. I les filles estudiaven, vull dir, era un moment... Bueno, va haver un moment que vam aconseguir aquesta pau, doncs això, amb una implicació de tota la família, amb el centre de dia que hi havia en aquell moment a la Creu Roja i posteriorment a Santa Rosa. Vale? Mm. Ella anava a escola i nosaltres anàvem a escola. I aquí hi va haver allò que ja gaudeixes d'aquella persona que és totalment diferent, que ja no et fa les coses que et feia, però rius moltes vegades, però podria explicar mil batalletes, anècdotes d'aquestes, no?
La però... Cristina, tu volies afegir alguna cosa?
Sí, bueno, perquè a casa també ho hem viscut i de fet, la mare de la meva parella, doncs, també té Alzheimer i, bueno, ho vam viure també, no? Sobretot ara està en una residència perquè ja va passar per una altra fase, però... I a casa els meus pares igual. Vull dir que estem... La meva mare també diagnosticada i el meu pare amb demència també. Vull dir, això que diu l'Anna, passes per moltes fases i com a... per detectar-ho, jo en el meu cas va ser també una... Jo crec que, suposo que depèn de cadascú, no? Però hi ha persones a les que, quan tenen un sotrac emocional, no? O sigui, en el meu cas, a la meva mare, cada vegada que passava alguna cosa al seu voltant que la trastocava, no? Que en aquest cas doncs, va ser la mort d'un germà, després de persones estimades, no? Va fer, o sigui, li va costar molt. I aquí vam començar a veure coses, no? I el que deia l'Anna, amb un viatge vam fer, precisament per això, perquè la veiem com molt desanimada, vam dir, doncs, jo, la meva cosina, la meva tieta, anem a fer, ens anem a Venècia, va, un cap de setmana. Ho vam fer i, bueno, va ser una cosa, un xoc, va ser, però per totes.
Vas descobrir
per totes.
Una altra persona.
Sí, o sigui, no l'havia vist fora de casa... així, no? Repetint sempre les mateixes coses, com una mica com desorientada, llavors et dona la sensació ja d'inseguretat, no sé si deixar-la aquí, bueno, això ha anat passant, llavors a partir d'aquí, doncs metge, llavors és veritat com pels familiars te n'adones de que com a fills, no? Estàs en una altra etapa ja, o sigui ens han cuidat sempre i els teníem aquest referent, ja dius, ostres, els papers comencen a canviar.
Sí.
I també és un procés, que costa, eh? Va costar molt. I, bueno, estem passant per diferents processos, però és veritat que això és adaptar-se.
La Cristina, que ja ho hem dit al començament, és directora del Triangle, avui també l'hem convidat perquè precisament l'Alzheimer és el tema que ha servit de fil conductor de l'exposició Cuidem, que emmarcada dins de la 15a edició de la Bienal Europea Manifiesta, que es pot veure fins al 24 d'octubre a les balconades del carrer Major i a la plaça d'Octavià, perquè ens parlis també d'aquesta exposició. Com ha sorgit la possibilitat de col·laboració amb Manifiesta?
A principis d'any, bueno, una miqueta abans ja sabíem que Manifiesta, bueno, que Sant Cugat acolliria, seria una ciutat acollidora, no?, també, d'aquesta Bienal. I llavors, bueno, a principis d'any vam veure que vaig tenir l'oportunitat de començar a estar en un grup de treball territorial, no?, on hi havia diferents... O sigui, Manifiesta el que ha fet és a 11 ciutats de l'àrea metropolitana, doncs, bueno, descentralitzar una mica aquesta part de, o sigui, d'art, cultura, societat, no? I una de les coses que volia és això, pretenia reformar les relacions entre això, art, cultura i societat, i que fos, que treballés amb les comunitats locals, no? Llavors, en aquest moment començo a estar com una mica ja a dintre i dic, home, l'Anna també va coincidir que volia, o sigui l'associació necessitava visibilitzar tota la malaltia i tot el que estava, bueno, i una mica que ens coneguessin, no? I llavors, bueno, va fer una crida a gent que estava relacionada amb la cultura, amb l'art, no? I en aquesta crida, en aquesta reunió, doncs estava jo i, clar, vaig començar a connectar idees, no?
Molt ràpidament, perquè ja ens queda res, un minutet, per explicar ràpidament en què consisteix aquesta exposició.
Aquesta exposició...
Què trobarem?
Trobarem imatges, fotografies, amb unes lones que seran que els veïns d'aquí del carrer Major ens ha dit als seus balcons per penjar-les. Aquestes lones, o sigui, s'ha fet un treball en fotografia, val? Per explicar-ho com molt ràpid, simbolitza aquest cuidar, no? Unes mans, i
allò que està a les mans, doncs, t'explica allò que cuides. Era fer una reflexió tant des dels malalts com les famílies, com des dels nens, els infants i els joves, i a través buscar una manera de buscar un representar d'una manera gràfica això. I llavors veureu unes mans amb aquest cuidar.
Doncs ja no ens queda més temps. Agraïm moltíssim a la Cristina Méndez i a l'Anna Fito que avui ens han acompanyat per parlar de l'Alzheimer. Recordem aquesta exposició fins al 24 de novembre, sí, a la plaça d'Octavià i a les balconades.
I el dissabte hi ha una taula rodona a la plaça Barcelona.
Doncs queda dit. Senyores, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bon dia.
Gràcies. A vosaltres. Moltes gràcies.